on fins a 32 vehicles poden recarregar alhora. Per demà i dins del marc del Dia Mundial Sense Cotxes hi ha prevista una bicicletada popular amb inici a la capital de l'illa. Rafael Ramírez és el conseller d'Infraestructures i Mobilitat de la Menor de les Pitiuses.
Per aquest dia hem preparat una bicicletada i també promocionar la xarxa de rutes verdes, que a més hem acabat d'enllestir la seva senyalització. Llavors convidam a tota la ciutadania de Formentera i els turistes que ens visiten a que vinguin a la plaça. Tindrem a disposició de qualsevol interessat fins a 100 bicicletes per fer aquesta bicicletada.
I una darrera hora internacional, evacuats al Canadà 60 escoles i universitats per una amenaça potencial. Uns 60 centres educatius entre col·legis i universitats han estat evacuats al Canadà davant d'una amenaça potencial, segons ha informat la Reial Policia Muntada del Canadà. Els centres evacuats s'ubiquen a la província de l'illa del Príncep Eduard. Els estudiants han estat traslladats de tots els centres de l'illa després d'una trucada anunciant que anava a explotar una bomba en un col·legi sense precisar quin. Temps ara per a repassar les temperatures. A Manacor tenim 25 graus, 27 a Formentera i a Cala Emporter 26. Vos ha informat Cito Tomàs amb el suport tècnic de Facundo Tenaglia. Són les 6 i 5 minuts. Tornem amb més notícies a les 7.
FitSalut Palma 2016. Vine al Parc de la Mà els dies 24 i 25 de setembre i participa a la Fira del Fitness, la Salut i l'Esport. Organitza l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de Càcer, BMN, Fan Mallorca Shopping, Coca-Cola, Maya, Roig, Mercapalma, Boxi, Gispert i Cespri. Més informació al web imepalma.es. Ajuntament de Palma. Pensant en tu.
Aquest mes de setembre, IB3 dona una mà a EducaClown, una ONG que té com a objectiu principal educar, motivar a través del joc i millorar la vida i la inserció social dels nens i adolescents que viuen als centres de les llars d'infància. Entra al web educaclown.org i fes-te'n soci. IB3, tots donam una mà a EducaClown. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Des del Parlament, debat sobre l'orientació política general del govern.
Les 6 i 6 minuts, Més per Menorca no ha utilitzat el seu dret a contrarèplica i per tant ha començat el torn del grup mix format per Ciutadans i Gent per Formentera. Ara mateix el Parlament de les Illes Balears intervé, té la paraula la formenterenca Sílvia Tur per un temps de 15 minuts. L'escoltam.
Situació de màxima pressió humana derivada directament de l'activitat turística. I entenem, com a mínim, així ho veiem la majoria de formenteres i formenteres que represent, que la nostra capacitat de cuida ha tocat sostre, però no només a Formentera, sinó també a Eivissa, a Menorca i a Mallorca. Vostè no va parlar de forma clara i oberta de la forma com ens afecta aquesta saturació turística, una saturació de la que tothom se'n fa ressò i fins i tot no només una qüestió de ciutadania de peu de carrer, sinó també molts d'agents econòmics i socials de les nostres illes. I el fet es crea un creixement exponencial de demanda d'habitatges vacacionals, de vehicles de lloguer, de més punts d'amarrament per cada vegada un major nombre d'embarcacions que a la vegada són de cada vegada major eslora. Per tant, anem a més, a més i a més. I per altra banda, també es fa més difícil cada vegada garantir la qualitat i suficiència de serveis tan elementals com aigua i llum, que aparentment no haurien de ser objecte de debat, però tots sabem que titulars i portades de premsa local de totes les illes van carregades de situacions que en ocasions són puntuals i en ocasions no, però que afecten el subministre d'elements tan bàsics com llum i aigua a les nostres illes. I tot això, evidentment, sense deixar de banda les dificultats que tenen les diferents illes i en concret els municipis turístics per garantir la seguretat ciutadana, que vostè també n'acaba de parlar i també ho ha fet més per Menorca. És a dir, em sembla inèdit, evidentment, que, per exemple, això que ha passat a Formentera fa poc, que la delegació del govern central a les Illes Balears hagi impugnat davant els jutjats, el fet que Formentera i el seu Consell Insular hagin tret places de policia local, evidentment és inèdit, és d'una falta de responsabilitat verdaderament inèdita i és francament un escàndol polític, però bé, això segurament en el Partit Popular no li interessa massa. I això que ha viscut Formentera probablement també ho han viscut altres municipis de les nostres illes. Per tant, li he de dir, senyora presidenta, que crec que sí que s'ha de fer el debat de la saturació turística. Ja trobarem l'espai adequat, ja hi pensarem, però jo crec que, francament, és vostè qui l'ha de liderar. Vostè té aquesta responsabilitat de liderar-lo. El Partit Popular, crec que més per una qüestió d'oportunisme que per un convenciment clar, ja li ha dit en la seva intervenció, que de fet crec que és l'única cosa sensata que ha dit des del començament de la seva intervenció, la senyora Provenç, i crec sincerament que s'ha de fer. I s'ha de fer perquè, miri, jo no estic d'acord i des de Formentera no estem d'acord en que la situació actual de saturació turística obeeixi a una circumstància conjuntural, i li explicaré per què. Pot ser que hi hagi elements conjunturals, evidentment, n'hi ha, però no negarà que nosaltres alguna responsabilitat en tenim, perquè si no ja m'explicarà com és possible que no tingui res a veure amb aquesta situació de saturació turística el fet que diferents illes els darrers anys hagin fet projectes desenvolupistes de les seves zones portuàries per augmentar superfície de port, per acollir més creuers i creuers de més passatgers, i això no és una situació conjuntural, això és una decisió d'estratègia, de política turística i de creixement econòmic d'aquestes illes. De la mateixa manera, ho és també la decisió de desdoblar carreteres, d'ampliar carreteres, de fer-ne més, de fer-les més grosses, i per tant, pas compte de pensar en com reduïm la capacitat de vehicles que estem acollint de forma massiva a Balears, el que estan fent és tot el contrari en un moment que és absolutament escandalós i incongruent, és a dir, fem més carreteres i ampliant més carreteres. I això no té a veure amb la seguretat vial, té a veure amb una decisió estructural de model, que per cert nosaltres no compartim en absolut. I crec de la mateixa manera que el fet de que avui s'inauguri un centre comercial amb més de 100 firmes no és tampoc una qüestió conjuntural, és també una qüestió estructural, és una qüestió de model que jo respecte, perquè evidentment si Mallorca decideix que ha de tenir més centres comercials, avanti tutti, cap problema, no? Però vull dir, això no és conjuntural, això és estructural, és model d'illa. Per tant, ja li dic que nosaltres entenem que l'afluència massiva de turistes no és una qüestió passatgera, i crec que hem de fer realment accions per limitar d'alguna forma, no centrada de persones, perquè crec que no és la solució limitar el nombre de persones, però sí posar les mesures, la regulació i els controls que facin que l'afluència d'aquestes persones es direccioni cap a un model de turista més respectuós amb el medi ambient, més conscient de les limitacions de recursos naturals que tenim en el lloc on vivim, i en tot cas més adequada a la capacitat d'acollida que tenim, que és la que és, perquè el fet de ser illes ja m'ho la dona. Per això, senyora presidenta, ja li vaig dir que en el debat de la seva investidura que nosaltres havíem tocat sostre, això ho vàrem dir fa un any i mig, però és que no hem tocat sostre avui ni l'estiu passat, segurament ja vàrem tocar sostre fa un parell d'estius, i per tant és important que no defugim aquest debat i que comencem a parlar-ne obertament, perquè així segur que en les aportacions de tots podem trobar solucions i podem començar a fer polítiques decidides i valentes. I jo parlaré de dos temes més, només dos temes. Parlaré de medi ambient i parlaré de finançament. En matèria de medi ambient, senyora presidenta, li he dit també que m'hagués agradat molt que ampliés contingut en aquest àmbit. És cert que s'han fet grans actuacions aquest any, també mirca el senyor Vidal, perquè llavors diu que som molt reivindicativa i que mai estan prou contents i que sempre demanem més, etc. Però això ho va viure també el senyor company i sap quan ve Formentera, sabia ja el que es trobaria, no? Nosaltres feim una crítica, crec que responsable, una crítica col·laborativa i una crítica constructiva, i per això els he de dir que pensam que en el moment actual és necessari parlar més de model energètic, d'aquest pacte pel canvi climàtic, perdó, d'aquest pacte pel model energètic, d'aquesta llei de canvi climàtic que vostè acaba de denunciar, que més o menys està en marxa, que s'ha de parlar de la revisió del pla hidrològic, que hem de parlar del model desmodel de mobilitat sostenible que requerim, de si anem a fer mesures per penalitzar l'entrada de vehicles, de si anem a d'alguna forma contenir aquesta entrada de vehicles de lloguer, etc. I crec que tot això s'ha de parlar. Però també s'ha de parlar, i això li he de dir perquè és un tema absolutament estratègic, com a mínim per l'illa de Formentera, del fet que el Parc Natural de les Salines d'Eivissa i Formentera no pot més. O sigui, no pot més, i els dic amb tota aquesta claretat. No pot més perquè és el parc, i no me cansaré de repetir-ho, és el parc que rep més visitants de les Illes Balears. És el parc que, per raons vàries, té més persones que tenen ganes de lucrar-s'hi, és on hi ha més activitats concentrades i és on hi ha un major afany especulatiu, i ho hem de dir tal com és. Per tant, des de Formentera ja els hi deim, és a dir, nosaltres ja avançam de cara al pressupost de 2017. Serà estratègic per nosaltres que el govern doti de recursos econòmics, mitjans materials i mitjans humans suficients perquè el Parc Natural de Ses Salines deixi de ser només un parc natural que té un cartell a l'entrada i un cartell a la sortida. Volem que ho siga i que ho parega. I és un parc que té aquesta condició des de l'any 2005 i 11 anys després seguim necessitant molts de recursos. I ja sé, tenim pocs recursos, però per nosaltres és realment important i jo espero, sincerament, de vostès que siguin capaços de prendre aquest objectiu com una qüestió prioritària per 2017. Perquè ja els hi dic, és una reivindicació antiga, fins ara no hem aconseguit que sigui una realitat a efectes plens. Hem sobreviscut amb mesures més o menys convincents, amb mesures tíbies en tot cas, però mesures que són insuficients. I per això jo espero que entenguin això no com una crítica, sinó com un fet que és objectiu, que és una necessitat i que hem de trobar la forma que 2017 el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera comenci d'una vegada per totes a semblar un parc natural i no un parc temàtic, perquè evidentment no és el que volem. I tema finançament, i a cap. Senyora Armengol, el tema finançament és molt senzill. Miri, vostè ja sap com pensam. Nosaltres pensam que ja ha arribat un moment en què estan perdent credibilitat, independentment de qui estigui governant aquí, independentment de qui conformi el govern. Estan perdent credibilitat perquè, malgrat els esforços importants que s'han fet i que valor i que posen positiu, els resultats no són suficients. Per tant, nosaltres des de Formentera recolzam la via de la denúncia, o sigui, la via de recórrer als tribunals per denunciar l'Estat pel seu incompliment reiterat. I de fet crec que si no es fa així perdem credibilitat, perquè queixar-nos està molt bé, seguir anant a Madrid és necessari, seguir dialogant és imprescindible, però evidentment no basta. I jo crec que 2017 ha de ser l'any en què vostès comencin a posar fil a l'agulla i comencin a valorar si és viable i té possibilitats d'èxit aquesta demanda judicial a l'Estat per l'incompliment reiterat del finançament en Balears i per maltractament i despreci que està fent a les ciutadanes i ciutadans d'aquesta comunitat. Moltes gràcies.
Acaba d'aquesta manera Sílvia Tordagent per Formentera, que ha demanat a la presidenta Francina Armengol que encati el debat sobre la saturació turística i també que lideri aquest debat. Torà ha recriminat Armengol que hi parlàs que la situació és conjuntural perquè el seu pare és una problemàtica estructural. Tur ha reclamat també accions urgents que controlin l'afluència de turistes i que aquestes siguin respectuoses amb el medi ambient. En aquest sentit, la diputada ha dit que la situació de massificació del Parc Natural de Ses Salines és insostenible i ha reclamat més recursos per gestionar-lo. Quant al finançament, Tur també ha reclamat que el govern opti per la via judicial per no perdre la credibilitat. Escoltam ara mateix la rèplica de la presidenta Francina Armengol. L'escoltam.
De canvi, que efectivament, com vostè deia, com vostè repassava, s'han canviat moltes coses, que com jo he dit moltes vegades, no és suficient encara, però només duim un any, també han de tenir la tranquil·litat que queda la major part de la legislatura i per tant jo crec que el compliment que anem fent amb allò que varen comprometre, amb allò que varen pactar, amb allò que varen acordar, s'està complint amb jo crec que amb bastanta diligència per part del govern i amb bastant d'acord també entre les diferents institucions, i vostè feia referència evidentment a moltes qüestions directes del Consell de Formentera que ha reivindicat el propi Consell Insular de Formentera. I entre moltes qüestions, jo crec que és important explicar que és veritat amb aquest any i pocs mesos primers de govern ha estat un any eminentment social, havíem de retornar drets en els treballadors públics, havíem de retornar la pau social a les escoles, havíem de fer una millora important en el sistema sanitari, en el sistema de serveis socials, a les inversions públiques i anar arranjant qüestions que duien molt d'anys endarrerides, i amb aquesta línia hem anat treballant i evidentment tenim damunt la taula i tenim des del minut 1 i durant aquesta legislatura haurem d'acabar de definir model territorial en el que vostè turístic, ambiental, en el que vostè hi feia referència i després m'hi estendré una miqueta més. I crec que és important dir que hi ha qüestions que hem solventat a Pasilla de Formentera, des de l'acord amb el Consell Insular de Formentera, amb el tema de l'atenció en els malalts i en els seus acompanyants, el que hem explicat per més per, quan parlava amb el diputat de Més per Menorca, val igual per Formentera, en l'afegitó que també a Can Misses estem pensant en l'hostatgeria precisament pels malalts de Formentera, perquè ja tenen la doble situació per la triple insularitat, que moltes vegades no és a Mallorca sinó que és a l'illa d'Eivissa on han de ser tractats, i per tant amb aquesta línia també estem treballant amb una qüestió que vostè sap que estem en aquest moment encara pendent de la sessió del terreny, però que serà una realitat Sant Ferran, i si idea nostra és en el pressupost del 2017 poder-ho fer possible, que també és una antiga reivindicació de l'illa de Formentera i una necessitat específica pels ciutadans de l'illa de Formentera. Serveis socials també han recuperat el conveni de col·laboració per les valoracions de la dependència, que també crec que val la pena remarcar-ho i explicar-ho. En la central elèctrica de Cas Marí hem aconseguit que Endesa faci millores importants pels veïnats de Formentera, que se queixava moltíssim de tots els renous, i jo em vaig poder parlar en tranquil·litat amb el president del Consell Insular de Formentera. Igual que en tots els temes mediambientals, vostè me deia el parc natural de Set Salines, i som conscients, el conseller n'és plenament conscient, ho hem debatut en moltíssimes ocasions, que necessitem més personal, i vàrem dir que aquesta serà un dels esforços que intentarà fer el govern en el pressupost de l'any 2017, però s'ha posat més barca, més vigilància, s'han fet coses durant aquest any, no hem estat de mans plegades ni molt monco, sinó que s'ha anat treballant. Vostès també vàrem insistir molt, i crec que amb una bona iniciativa en tot el tema dels partibous en els espais protegits, i s'ha fet per part del govern en la llei d'impacte ambiental, i també estem treballant, com vostè sap, en el decret de Posidònia, en el que farem un bon procés de participació i espero que d'acord per poder-ho fer viable, igual que crec que també és important la sessió de Camp Marroig a la cooperativa del Camp a Formentera, que també té els seus resultats i que vol dir practicar un altre tipus d'economia i un altre tipus de creixement amb el que el govern s'hi sent molt còmode i que ho comparteix perfectament. En quant a tot el debat que vostè feia de model econòmic, de pressió humana, de model turístic, en definitiva, de la nostra comunitat autònoma, jo, senyora Tur, no sé com ho he d'explicar més clar. En aquest debat hi estàs govern des del minut 1, i per això, entre d'altres coses, vàrem fer el decret llei de moratòria de la llei general turística, de la llei agrària i de la llei del sòl per evitar accessos urbanístics que depenien del govern. I vostè ha definit molt bé una qüestió que per mi és clara. El model territorial i de creixement urbanístic el defineix cada consell insular, via pla territorial insular. I aquesta és una qüestió que també hem de tenir clara, que no és d'aquest Parlament, és competència de cada un dels consells insulars. I Mallorca, Menorca i Eivissa tenen plans territorials que estan treballant des de la voluntat, que abans parlàvem amb el senyor Martí, de que cada illa redefineixi el seu propi creixement urbanístic. Jo he estat presidenta del Consell de Mallorca i he modificat el pla territorial de Mallorca, i l'he modificat perquè se construeixi menys a Mallorca. I varen por a llevar una urbanització que hagués estat fatídica en plena serra de Tramuntana. I clar que sí. I això ho han defensat sempre, des dels escons de l'esquerra. Per tant, no tingui cap dubte que aquest és el plantejament que compartim de quines illes balears volem de futur. I després, això m'ho ha lligat amb el tema del lloguer vacacional. I jo ja ho hem explicat durant aquests dos dies. És una normativa que entrarà en el Parlament i que, previ entrar en el Parlament, vostès saben, se va enviar un esborrany per part de la conselleria. Hi ha grups parlamentaris que han fet propostes molt enriquidores, n'hi ha que no n'han fet tantes, hi ha consells insulars que han fet propostes molt enriquidores, n'hi ha que no n'han fet tantes, i diu, ho ha de liderar el govern, això. Jo, no defugim, el govern no defugeix d'aquest debat. De fet, jo ahir no vaig passar de puntetes. El meu discurs va parlar moltíssim de model i vaig explicar les fortaleses i les debilitats. I vaig explicar que no ens hem posat de perfil i que avançàvem en treballar amb un model més sostenible en estens, però que econòmicament ens permeti créixer, perquè si no creixem no podem redistribuir. I si no creixem no podem tenir la gent amb una ocupació més digna i més estable, que també són valors de l'esquerra i que també són valors i promeses que hem fet en campanya electoral i que hem explicat a tots els ciutadans i ciutadanes. Perquè fa un any i mig, senyora Tur, parlàvem d'això, parlàvem de quina economia teníem, de quina precarietat teníem, de quina situació teníem, molt d'autònoms, petits empresaris, petit i mitjà comerç, a les nostres illes, que ells viuen molt lligats en el turisme. I per canviar això no ho farem d'avui per demà. Necessitant temps en moltes coses. I el govern, no tingui cap dubte, ha potenciat un turisme més sostenible, un turisme que faci més despesa turística en aquestes illes, un turisme que vengui a la temporada baixa, hivern, primavera i tardor. Això és la nostra proposta com a govern. És el que hem fet des del minut 1. Per tant, jo entenc que me digui no, és que hem de liderar, és que ho estem fent, és que ho estem fent amb acció, ho estem fent amb fets, ho estem fent des del plantejament ideològic de que som una comunitat com som i que la volem transformar amb allò que ens agradaria que fos en el futur, que el que puguem deixar en els nostres fills i en els nostres nets sigui molt més pròsper que el que nosaltres hem tingut. Aquest és el desig que nosaltres tenim i que compartim. I en aquesta línia hi hem estat treballant. I vostè deia, no, és que hi ha hagut un model expansiu de projectes, de macroprojectes, que impulsen a més creixement. Pot ser residencial, no importa sigui turístic, n'hi ha molt de residencial, vull dir, s'ha venut molta, en fi, hi ha moltíssima oferta immobiliària que se ven a ciutadans europeus que venen a viure aquí i que no hi venen i s'hi queden. Aquesta és una altra realitat. Val. No són del nostre govern aquests projectes. Nosaltres hem aturat projectes de ports esportius que hi havia. Nosaltres, en l'autoritat portuària de Balears, s'ha redefinit per aturar el macroprojecte que se pensava fer a Palma, hotel inclòs en el port vell de Palma. Hem replantejat el port d'Eivissa, de la Sabina Formentera, que vostè coneix perfectament, el port de Mó, amb autoritat portuària a les Illes Balears. Hem arribat a l'acord perquè la barca de Formentera està allà on el Consell Insular de Formentera trobava adient per ciutadans i ciutadanes de l'illa de Formentera, i hem fet plantejaments territorials restrictius en base a el que teníem en aquesta comunitat autònoma. En el 2017 tenim un debat fonamental, que jo els torno a convidar. Llei de sòl, llei general turística, llei agrària, i evidentment afegirem la normativa sobre la regulació del lloguer vacacional. I el govern farà el plantejament. Dels acords parlamentaris sortirà les lleis finals i les normatives finals, que jo espero que siguin consensuades en el màxim nombre possible de grups parlamentaris. Evidentment, és que donem suport en el govern, però inclús a més, perquè jo espero que qualque dia no haguem d'estar sempre cada 4 anys, si un governa o no governa, canviant segons quin tipus de normativa, que canvien un model de comunitat autònoma que voldríem de prosperitat molt més compartida de cara en el futur i molt més sostenible de cara en el futur. De totes formes, com començava en el principi, agrair-li la seva feina com a diputada en el grup mixt, que representa molt bé els interessos de Formentera, i que tots els consellers i conselleres no mos cansam mai d'escoltar-la, perquè mos fa conèixer una realitat que si no hi vas, si no la coneixes, si no la sents, és molt difícil que a vegades des de Mallorca, des de Menorca, inclús des d'Eivissa, s'entengui les dificultats que té la illa de Formentera, també les grans potencialitats que té. Moltes gràcies.
Acaba la intervenció, la rèplica de la presidenta Francina Armengol en resposta a la diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur. Sobre el debat pel que fa a la saturació turística, Armengol ha dit que és competència del Consell Insular definir el seu model urbanístic a través del pla territorial, i ha negat que el govern estigui defugint del debat i ha insistit en el seu compromís en regular el lloguer vacacional, però que canviar el model turístic no es pot fer en 2 dies. Ara esperam que sigui la intervenció. No sabem si Sílvia Tur exercirà el seu dret a contrarèplica, tindria temps per a 5 minuts. No l'exercirà, i en aquests moments puja a la tribuna el portaveu de Ciutadans, Xavier Pericà, i té un temps de 15 minuts per fer el seu discurs. L'escolta.
Senyora presidenta del Parlament. Gràcies. Senyores i senyors diputats, senyora presidenta del govern, fa poc més d'una setmana vostè convocava els portaveus parlamentaris en el Consolat de Mar per xerrar dels pressupostos. Vemos convocada per xerrar els pressupostos i per anunciar-nos, entre altres coses, la data d'aquest debat d'avui de política general. Me permetrà, idò, que comenci aquesta intervenció d'avui xerrant de números. Malament vostè en el seu discurs d'ahir hi fes una referència molt velada, però crec que avui ha sortit un poc més, però crec que val la pena. Com sap, i així li vaig traslladar jo mateix dilluns passat durant la reunió, compartim la seva preocupació i el desgovern per la situació en què se troba aquesta comunitat davant la necessitat d'elaborar els pressupostos l'any que ve. Aquesta comunitat, i no fa falta afegir-ho, totes, és a dir, la resta de comunitats autònomes espanyoles. El fet que el govern de l'Estat estigui en funcions i hagi de prorrogar amb tota probabilitat els seus pressupostos no hauria d'impedir que els governs de les comunitats autònomes disposessin del mínim d'informació necessària per poder elaborar els seus. I crec que amb això estem. El govern central no pot escudar-se en la seva interinitat, nosaltres ho hem defensat sempre, per deixar penjats els governs de les autonomies. Les autonomies també són estat i no hauríem d'oblidar-ho. Ara bé, aquests pressupostos en què treballa el govern balear i que si fem cas del seu discurs d'ahir i de les promeses que conté, entenc que seran més aviat expansius, no haurien d'ocultar-nos de cap de les maneres la realitat. I la realitat és que aquesta comunitat té un deute reconegut de quasi 9.100 milions d'euros i que aquest deute no mos ha plogut del cel, ni en la part financera, que no s'ha aturat de créixer, ni en la que no ho és, la que té com a víctimes les empreses petites i mitjanes, sobretot i els autònoms, que presten serveis a l'administració, una part aquesta que ha augmentat en un 70% des que vostè és presidenta. Un deute, en fi, que ha anat engreixant any rere any amb governs del Partit Popular o del Pacte de Progrés, tant és, fins a arribar en aquesta xifra marejadora que equival, i ja duim un parell d'anys així, a un 30% del producte interior brut de la nostra comunitat. Davant d'això, en aquesta cambra no mos arriba mai, ni d'una bancada ni de l'altra, cap mea culpa, cap autocrítica, cap propòsit d'esmena. Com si els que han governat al llarg de la darrera dècada no tinguessin cap culpa de la situació en què mos trobem. D'aquest pas d'un deute de 1.600 milions, que és on érem fa 10 anys, a un de 9.100, que és on som ara. En canvi, si sentim a dir, com una lletania, pràcticament, que la culpa és de Madrid, que si Madrid mos hagués donat el que mos toca, no estaríem així. És fals, evidentment, però és còmode. Sobretot, no fa falta afegir-ho, si a Madrid governen els altres, i això no ho dic només per vostès, sinó també per la bancada del Partit Popular. Aquesta lletania serveix, per exemple, i això sí que ho dic per vostès, per no haver de reconèixer que en el segon pacte de progrés va incrementar en un 30% el nombre de funcionaris i de personal laboral de l'administració, i que una part molt important d'això que alguns anomenen el deute històric va ser provocat per aquest fet, combinat, evidentment, amb la crisi que va venir o que ja s'estava en aquest moment produint i ja s'havia anunciat i n'hi havia que no la volíem veure. Però no s'enganyin amb això. No n'infresqui que nosaltres ens conformem amb el que el govern de l'Estat ens traspassa. En absolut, li record que Ciutadans som partidaris de revisar el sistema de finançament, de reclamar més inversions a l'Estat i d'actualitzar el règim especial de Balears. Però les coses són com són, presidenta, no com ens agradaria que fossin o haguessin estat. I per acabar-ho d'arreglar, aquest enèsim augment del deute té lloc quan les Balears han tingut una temporada turística excepcional. És a dir, quan un entorn econòmic positiu, mos hi hem referit més d'un pic, vostè ho recordava ahir, una previsió de creixement d'un 4% enfront d'un 2,9% a tot l'estat, hauria d'afavorir la contenció de la despesa i la consegüent amortització del deute. Gràcies al turisme, en aquest turisme tan denostat per determinats grups que donen suport al seu govern, anem recuperant a poc els antics nivells de benestar. És bé que encara som lluny de l'objectiu, sobretot pel que fa a la desitjable redistribució de la riquesa. Vostè també s'hi ha referit i estem completament d'acord. Però com se sol dir, millor estem que no estàvem. Ara bé, aquest creixement econòmic té qualque punt negre, atribuïble, sens dubte, a les polítiques d'aquest govern. Me refereix, per exemple, en el decreixement del sector de la construcció. El mes de gener passat, vostès varen aprovar dos decrets lleis, una eina, per cert, a la qual havien promès no recórrer, però dels seus incompliments també en xerraré d'aquí una estona, els deia que varen aprovar dos decrets lleis de mesures urbanístiques que, a més de paralitzar aquest creixement del sector de la construcció, i així ho demostren les dades actuals, i malmetre els de l'agricultura, han generat també inseguretat jurídica a l'administració local. El turisme i el sector serveis mos estan salvant, certament. Però alerta, tot això, també ho sabem tots, té a veure amb una conjuntura internacional enormement favorable per mort dels conflictes que assolen, per desgràcia, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà i del terrorisme jihadista que, toquem fusta, no mos ha afectat de moment. I ja que xerram de turisme, mos hem de referir en aquesta polèmica que el seu govern i les forces que li donen suport han generat la saturació turística. És com allò de la calor del refranyer. Un sant l'encén i l'altre l'apaga. La diferència que vostès no són cap sant, evidentment, i que la polèmica ja l'han encesa i apagada unes quantes de vegades. Miri, senyora presidenta, en relació amb el turisme, aquesta terra només té dos problemes, o com a mínim dos problemes realment importants. Un és el lloguer turístic, n'hem xerrat, l'altre, les infraestructures. De tots dos, n'hem xerrat. El dia que estiguin resolts, o ben encaminats, si no resolts, tots aquests problemes relacionats amb el turisme s'han d'anar acabant. El seu vicepresident i conseller del RAM s'havia compromès a tenir un projecte de llei de regulació del lloguer turístic o vacacional a finals d'aquest mes d'agost. Després va dir que el tindria, o ha dit que el tindria, a finals d'any. Ara apareix, ho dic per les informacions que he anat llegint, que ja no és segur que pugui registrar-se enguany en el Parlament, com a mínim en aquest any 2016. Aquest ritme, com poden garantir-nos que estarà regulat abans de la pròxima temporada? I en quant a les infraestructures, l'altre dia en el Consolat mos comunicava que la part corresponent al govern dels ingressos recaptats amb l'impost turístic se destinaria a infraestructures hidràuliques. Ben fet, li vàrem dir i ho vàrem aplaudir. Però això no basta, evidentment. Tenim unes infraestructures obsoletes i insuficients. I si volem que l'impacte del turisme no malmeti el territori, si volem que el turisme sigui sostenible, en una paraula, i crec que tots els presents amb això hi estarem d'acord, necessitam invertir en totes aquestes instal·lacions que no llueixen, que no permeten tallar cintes ni tal vegada guanyar eleccions, però que són indispensables pel benestar de tots els ciutadans. Perquè tenim, certament, una xarxa d'aigua potable amb un cabal de fuites inadmissible i uns aqüífers contaminats a causa dels abocaments d'aigua mal depurada en els torrents i uns abocaments d'aigües fecals a la mà i a l'Albufera que prest figuraran en el llibre de rècords Guinness. S'estiu n'ha anat ple de notícies com aquesta. Fa just uns dies teníem també coneixement d'una contaminació orgànica que incrementa substancialment el percentatge de fosfats i nitrats i extermina el fons marí d'aquí de Palma. I dels retrocés de la Posidònia també n'hem parlat abastament aquí mateix, no fa falta insistir-hi, jo crec. Res d'això és nou. Tampoc ho és la presència d'aquests llots que contenen materials industrials i que no sabem de vegades on van a parar. Res d'això és nou, però només s'hi pensa, per desgràcia, en temps de sequera o quan un tabloide o una cadena de televisió alemanys o anglesos mos enfloquen un reportatge d'aquests, més o manco sensacionalista, és bé, però que descansa tanmateix en fets. I ja que seram de la mà, no hauríem de passar per alt els camps de boies instal·lats en el nostre litoral. Estan convençuts que són necessaris per preservar el fons marí dels efectes nocius de les àncores de les embarcacions. Ara bé, el que no pot ser és que aquestes boies acabin convertides en una espècie d'amarrador bis. Ha passat amb els ancoratges ecològics del projecte Life Posidònia, finançat, a més, amb fons europeus. Contravenint l'esperit del projecte, a més, que en limitava l'ús a dues nits seguides, cada sis dies, ara se poden llogar boies per setmanes i fins i tot per mesos, seguits, i a preus que, per altra banda, resulten abusius. Hem convertit una actuació mediambiental plena de sentit en un negoci encobert d'amarradors. I no passa res. Igual com no sembla que hagi tingut conseqüències, ja que veig el conseller de Medi Ambient còmodament assegut aquí davant, et seria el destrenc. Me refereix, clar, a la declaració de parc natural. Quan les coses se fan sense consens, perquè aquell dia convé acaparar les portades i els titulars de ràdio i televisió, o per lo que sigui, el conflicte està servit. uns feinats en peu de guerra i uns períodes d'al·legacions que s'han hagut d'anar prorrogant davant l'evidència que el procediment té molts de clarobscurs, en definitiva, precipitació i dubtosa legalitat tot alhora. O sigui, permeti'm l'expressió, un bunyol. I aquesta manera de fer ha caracteritzat, per desgràcia, la seva forma de governar també en altres camps, senyora presidenta. Moltes apel·lacions en el diàleg, avui n'ha fetes, i en els drets dels ciutadans, o en el rescat de la ciutadania, com li volia dir, però a l'hora de la veritat no s'hi han mirat gens. Vostè mateixa no ha tingut cap inconvenient a mentir, i perdoni que utilitzi aquest verb, o prometre el que sap que no pot complir, i en aquest cas, si no és una mentida, és en tot cas una temeritat, o si ho prefereix, el que sap que no pot pagar, a trepitjar determinats drets individuals també emparant-se en uns determinats imaginaris drets col·lectius. Miri l'ensenyament, per exemple. Aquesta peça fonamental, avui s'ha dit i repetit, aquesta peça fonamental per assegurar el benestar dels ciutadans i el progrés d'aquesta comunitat. Pitjor no podem estar. Vostè ha dit el contrari, i estic d'acord amb totes les millores que vostè ha esmentat, que consti, però fixi's, la taxa d'abandonament escolar, la més alta d'Espanya, els resultats de les proves de l'informe PISA, com a mínim des darrer que tenim, des més dolents també d'Espanya, i ja sense moure hermós de la comunitat mateixa, això són dades de la seva pròpia conselleria, presidenta, un descens alarmant en 6 anys de lo que són les competències lingüístiques en català i en castellà dels estudiants de segon d'ESO. 6 anys, que són 3 seus i 3 del Partit Popular, per cert. I davant d'això, què ha fet el seu govern? Què ha fet per revertir la situació? Estic d'acord que només duim un any. Té raó amb això quan ho diu. Però, de moment, que jo sàpiga res. Brevetjar de grans inversions en infraestructures educatives, quan resulta que hem començat el curs amb més aules prefabricades que l'any passat. Ja se li ha dit per part d'altres grups. Prevetjar també de contractació de nou professorat, quan resulta que han reduït la plantilla de professors de religió, o els famosos auxiliars tècnics educatius, que ja sé que no estem d'acord amb les dades, però si no s'han reduït, senyor Marc, ja que em diu que no, com a mínim n'hi ha que evidentment sí que s'han quedat sense feina. Bé, en tot cas, i si no, perquè hi ha famílies que tenen al·lots que s'estan en aquest moment queixant d'això. En tot cas, insisteix, sense desmereixer el que han fet, hi ha tota aquesta part que no acaba d'estar resolta. Intuesc amb això que per vostès no tots els docents deuen ser iguals, però en fi, els que combreguen amb les seves idees m'imagino que estan tenen una consideració diferent, i la resta, que nostre senyor, i mai millor dit en el cas dels professors de religió, els empari. Una discriminació, per cert, que fan extensiva també en els llibres de text, com aquest que canta les lloances de la seva política educativa mentre d'objecte del seu antecessor. I en els mètodes també pedagògics, com aquell de matemàtiques que un director general de la conselleria s'encarregava de promocionar en detriment dels mètodes que ja existien. I en fi, com els deia en el començament, forçar la llei quan convé també és una pràctica habitual d'aquesta conselleria d'educació, o de vostè mateixa, senyora Armengol, ja que he d'entendre que el conseller en aquests assumptes no va per lliure. Se'n recorda del dia en què va garantir-me aquí mateix que els pares podrien triar la llengua d'escolarització en matricular-se per primer pic a l'escola? Se'n recorda d'aquest dia? És un dia que jo recordo especialment perquè és el mateix dia que va faltar-me el respecte qualificant-me d'ultra. Li dic perquè vostè posa molta atenció en els adjectius i aquest m'imagino que també hauria de mereixer alguna reflexió per part seva. I de bé, fa uns dies el seu conseller va dir que el projecte lingüístic de cada centre passava per damunt del dret a rebre la primera ensenyança en llengua materna, reconegut a la mateixa llei de normalització lingüística de les Balears. Ja veu si en té de valor la seva paraula. Una de dues, o ha canviat d'opinió en un parell de mesos, o ja va mentir llavors en aquell moment quan va contestar això. Vostè mateix, triï l'opció que més li convingui. Clar que aquest despreci cap a la paraula donada, i vostè ahir xerrava la importància de la paraula donada, justament, també el podem fer extensiu en el seu conseller, vull dir que això una cosa no lleva a l'altra. Aquí mateix se va comprometre, per exemple, a fer que el temari de les proves de selectivitat d'enguany pogués estar en les dues llengües i que cada estudiant fos ell mateix qui lliurement triat se que volqués. I no fa falta dir com va acabar aquesta promesa. I per acabar amb aquest bloc d'educació, Encara dos apunts més. En primer lloc, no puc deixar de recordar aquest decret de llengües estrangeres que tanta desigualtat ha creat en el nostre sistema públic, fins al punt que el mateix Consell Consultiu va haver d'advertir en el govern del perill que comportava. El govern que vostè presideix, com és notori, no li ha fet gens ni mica de cas, perquè va dir que no era una decisió que fos vinculant. I la segona consideració té a veure amb les modalitats i amb el que prescriu l'article 35 de l'Estatut. Li recordaré un pic més. Han de ser objecte d'estudi i protecció, i diu textualment. Idò, ni s'estudien ni se protegeixen. Al contrari, tant la política lingüística del seu govern, tot ella tendeix a ignorar-les, igual que tendeix, per altra banda, a convertir el català, no és d'aquí, clar, és de Catalunya, en l'únic idioma de l'administració. Per sort, encara troba aquí i allà heroiques resistències amb aquest tema. Senyor Armengol, se'n recorda del dia aquell en què me va dir en aquesta mateixa cambra, és un altre dia, que tindríem un pla de salut abans de l'estiu? On és aquest pla? No només som a l'estiu, sinó que d'aquí unes hores serem ja a la tardor, si no vaig equivocar. Tindrem pla de salut? Com vendria, perquè és darrer data, crec, de l'any 2003. I defensor usuari és una altra promesa electoral, una altra promesa incomplida. Tant li costa, realment són d'aquestes coses que no costen gens, a priori, o no costarien gens de posar en marxa. Si en tinguéssim un, per exemple, segur que no hauríem de passar per la vergonya de veure com els nins ingressats a oncologia pediàtrica de Sant Espases segueixen encara en habitacions on no entra la llum natural. I des del decret de garantia de demora, que és una altra promesa electoral, miri, el 23 de febrer de 2015, en plena campanya electoral de les darreres autonòmiques, vostè va prometre restablir el decret de garantia de demora per les llistes d'espera quirúrgiques de més de 6 mesos i les consultes amb especialista de més de 60 dies. I també va prometre que les faria transparents, aquestes llistes, que tothom sabria a quin lloc es troba i podria fer els seus càlculs. No fa gaire, el grup parlamentari Podem i Illes Balears va fer una demanda en aquest sentit plena de raó. On han anat a parar aquestes promeses? També han volat. Sap què passa, presidenta? Ses dades, o sigui, la realitat, els desmenteixen amb tot això que li estic dient. L'únic que no els desmenteix és el caos i la paraula, no som el primer que l'utilitza avui aquí, en què han convertit els centres d'assistència primària amb aquesta ampliació d'horari d'hora baixa. I no perquè no estiguem d'acord amb aquesta ampliació, sinó de la manera que s'ha fet, li ha dit el senyor Jaume Font abans i li ha dit també, m'imagino, crec recordar, la senyora Margalida Provenç també avui de matí i Pentura qualcú més en aquesta sala. No? Això sí, l'únic que no desmenteix aquest caos és el nombre d'afiliats del partit que han col·locat a la conselleria i a Cibersalut. Aquí sí que els números són fiables. I podríem xerrar avui de moltes més coses si disposàssim de temps per fer-ho. Com a mínim jo el tinc bastant ajustat i per tant aniré acabant. Podríem xerrar, per exemple, d'aquesta renda bàsica, mesura estrella del seu mandat, i a més amb la qual nosaltres estem d'acord i que hem votat a favor, que de tan ben concebuda com estava no ha pogut invertir-se més que en un 10% de lo que era el darrer pressupost que tenia assignat, o d'aquesta nova política de formació ocupacional que ha consistit de moment a arruïnar les empreses privades que s'encarregaven d'invertir els cursos de formació i a deixar els docents que hi feien feina en el carrer en benefici d'una xarxa pública que s'havia promès, m'imagino, d'alguna manera, molt més de lo que ara se li pot donar. I en aquest camp de les promeses incomplides, com vostè, ja ho veu, més que la presidenta és la reina, podríem xerrar també d'aquests treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca, que acaben d'anunciar la convocatòria de 18 dies de vaga, perquè vostès, una vegada més, han faltat a la seva paraula o a la seva promesa. En aquest cas, de retornar a aquests treballadors el que havien perdut amb l'anterior govern. I podríem xerrar, clar, d'aquesta càrrega impositiva que tenim aquí damunt i que mos esclafa d'aquest 20% d'augment de les taxes, perquè xerren, evidentment, de lo que han llevat de la taxa de la targeta sanitària, però no de tot aquest augment que han fet, d'un 20% de les taxes, d'aquest cànon de sanejament d'aigua, que hauria de ser finalista, i no hi ha manera que ho sigui. Si hagués estat finalista, per exemple, Pentura no hauria ara d'invertir bona part de lo que recaptem amb l'impost turístic en infraestructures hidràuliques. No vull dir que estigui mal utilitzat, però Ventura podríem dedicar-ho a altres qüestions de medi ambient que no fossin aquestes. I podríem xerrar, en fi, d'aquesta transparència de què tan orgullós està i que no li va impedir, per exemple, en el seu govern, amagar aquell informe econòmic sobre la facultat de Medicina, que posava en qüestió tot el que havien dit fins llavors, i una vegada revelat l'informe, dilatar al màxim la compareixença parlamentària del seu autor per donar les explicacions pertinents. I seguint amb la transparència, podríem xerrar també d'aquesta comissió d'investigació sobre la nostra, que nosaltres hem demanat i que vostès també demanaven fa 2 anys, això sí, quan eren a l'oposició. Ara, segons ha declarat el seu portaveu, no només han deixat de demanar-la, sinó que ja ni la volen. Per què? Perquè ara governen, Ventura, o tenen qualque cosa a amagar? La conseqüència de tot, presidenta, és que vostè, malgrat les seves promeses, no només no ha arreglat molts problemes dels ciutadans, i que consti que n'hi ha que ha arreglat, que quedi clar també, sinó que per paga n'ha creat de nous. I encara li diré més, allò que per damunt de tot hem d'exigir a la nostra màxima autoritat institucional, o sigui, exemplaritat, vostè està lluny de poder oferir a l'activitat pública i a la privada, on no oblidi el seu comportament també està subjecte, li agradi o no, en el judici dels seus conciutadans. Moltes gràcies.
Acaba la intervenció de Xavier Pericà i de Ciutadans, que ha acusat el govern de retardar cada vegada més la regulació del lloguer turístic, i en aquest sentit ha criticat que la presidenta garanteixi que la situació estarà regulada de cara a la temporada que ve. Pericà ha recriminat Armengol que hagi recorregut al decret llei de mesures urbanístiques per al seu pare paralitzar el sector de la construcció i malmetre el de l'agricultura, generant una gran inseguretat jurídica, ha dit Pericà. Pericà també ha acusat Armengol de forçar la llei quan li convé en matèria educativa i que va mentir en seu parlamentària quan va garantir que els pares podrien triar la llengua d'escolarització dels seus fills en matricular-se per primera vegada. Ara mateix contesta la presidenta del govern, Francina Armengol, a la intervenció de Xavier Pericà i de Ciutadans. L'escolta.
Que és un tema, vostè vaig sentir que valorava en positiu el diàleg que tinguérem l'altre dia, la reunió desconsolat de la mà, en positiu, en aquest sentit, de dir, hem de fer feina junts i assumir una realitat financera que és perjudicial per a aquesta comunitat autònoma i que té alguns components perversos. És veritat que vostè alça més sa veu i l'alça poc, en sa crítica en el govern que no en sa reivindicació en el govern d'Espanya. I aquí és on no mos acabam de trobar, perquè jo crec que val la pena recordar una vegada més, perquè és bo fer de pedagogia i és bo que tots entenguem totes ses dades, que efectivament aquesta comunitat autònoma té un deute de 8.612 milions d'euros. Es veu que ha anat creixent al llarg dels anys, i és vera que sobretot creix d'una forma important. No valoraré ara les macroinfraestructures d'una legislatura que està subjecta a tot tipus d'anàlisis i de resolucions judicials que tenen un pes important de muntes deute públic d'aquestes illes i que són molt discutibles la seva utilitat pels conciutadans i conciutadanes, però entraré a l'altra part, que és el moment que hi ha les transferències tant d'educació com de sanitat a les Illes Balears és quan començam a disparar deute. I jo li diré, és perquè no se mos dona el finançament adequat. I clar, això jo crec que hauríem de ser tots valents a l'hora de dir les coses com són. I que clar que no és just que un ciutadà que viu a les Illes Balears tingui una inversió mitja en educació molt menor que un ciutadà que viu a Castella i Lleó, que és el que passa ara, o qualsevol altra comunitat autònoma, perquè som dels pitjors de tota Espanya. Per tant, aquesta reivindicació, jo està molt bé que me la faci a nosaltres, en el deute públic, però convendria que ja que vostès ara són partit estatal ho complementin allà on toca, i allà on toca són els que mos han estret moltíssim en aquesta comunitat autònoma en termes de finançament autonòmic. Clar, després me diu, no, és que vostès, govern actual presidit per mi mateixa, són els que disparen deute. I jo li dic, no és cert, nosaltres tenim un bon comportament de deute públic i així ho reconeix l'AIREF. I nosaltres en percentatge en PIB que es concentren calculades d'autonomos estem moguent, som els de millor comportament a nivell estatal, per tant aquesta també és una realitat que a mi m'agradaria que posassin en valor, perquè la consellera d'Hisenda està fent un esforç i una feina rigorosa en tot el seu equip per, malgrat la situació financera terrible, malgrat que nosaltres hem aturat els retalls i hem retornat drets, estem tenint un comportament econòmic, financer, correcte per a la nostra comunitat autònoma. I aquesta també és una realitat que jo poso molt en valor perquè és fruit d'una feina ben feta de gestió econòmica dels recursos públics. I, per tant, amb aquesta línia, en fi, com a mínim jo volia donar les explicacions oportunes. Després m'ha dit que, clar, que nosaltres no pagam temps en els proveïdors, entes que també ha explicat aquesta. Jo crec que també val la pena desmitificar qüestions que se diuen i són bolles que en el final tothom pensa que són certes. Jo ja he explicat que la forma d'actuar del senyor Montoro, absolutament tramposa amb aquestes illes i absolutament tramposa en els recursos d'esflar, fa que si ells mos paguen tard, nosaltres hem de pagar més tard. I nosaltres, com que mos varen aturar esflar 3 mesos, varen haver de gastar dobbers propis per assumir factures que no havien d'assumir nosaltres. Jo crec que això es pot entendre i tothom que a casa seva gestiona les coses sap com va. Val, aquest és un motiu. No és tots els motius. I tenim algun problema, que aquest també són estructurals, de pagaments de l'IBE Salut, que mos venen de fa molt temps i que les factures han d'anar a Consell Consultiu i que tot això allarga molt de procediments. I és cert. I nosaltres, ho hem dit des del minut 1, no hem amagat el problema. I hem pres mesures per intentar agilitzar pagaments. I s'està agilitzant pagaments encara que no tot l'obviat que nosaltres voldríem. Però jo li donaré la xifra, senyor Pericay, perquè la tinguem clar. A agost d'aquest any, el període mig de pagament era 73 dies. És alt, sí. Si li llevam IBE Salut, el pagament mig de proveïdors és 24 dies. Per tant, quan me fan l'explicació pública de és que és petit empresari, és que és petit proveïdor del govern, és que és petit no cobra. No. Tenim atreçat les grans indústries farmacèutiques, perquè és IBE Salut que va atreçat. Aquesta és la realitat. Els altres van a 24 dies. I això ja els hi passava a vostès. Perdó, a vostè no, en els del PP quan governaven. Perdó. I aquesta és la realitat. Per tant...
Silenci, per favor.
És el torn de Ciutadans, vull dir, perquè... Per tant, el plantejament que estem fent de la gestió de recursos públics i de l'eficiència en la gestió administrativa, crec sincerament que està bé, perquè aquests que ara criden tant estaven a 12 dies menys, en total, o sigui, 12 dies. Anem a posar les coses en el seu puesto, perquè clar, jo, en fi, no faria els pans tan grossos, perquè en fi, 12 dies són 12 dies. Bé... dèficit, l'altre criteri que vostè plantejava i que vàrem estar parlant perquè vostè ha dit, perdoni, els deute públics, ja ha dit textualment, perquè tenim molt de funcionaris, i jo això li nec. Nosaltres, som la comunitat autònoma amb menys treballadors públics de l'Estat, i això vol dir, quan fan aquestes afirmacions, que han de fer menys metges, menys professors, menys personal sanitari, clar. Això és el gruix del personal de l'administració pública. Per tant, hem de parlar clar. Quan vostès diuen que s'obren funcionaris, estan dient que s'obren metges. I després me diuen, però heu de ser molt millors en l'atenció sanitària. Després me diuen, no, és que som els darrers en fracàs escolar, però no podem fer més professors, perquè això tenim massa funcionaris. Alguna cosa no quadra. Recursos que tenim, els tenim. Com els gastam i com els prioritzam. Nosaltres trobam que l'administració pública ha de créixer amb el personal públic adient a les àrees que pertoquen. Hi ha de créixer en professorat, hi ha de créixer en metges i en infermers, hi ha de créixer en personal d'atenció a la dependència, hi ha de créixer en personal que pugui fer polítiques actives d'ocupació, igual que avui hem explicat el cas d'espai natural, que a vostè també li preocupa molt lo de les boies i tot això. Bé, doncs, sense personal és molt difícil de controlar tot això que m'explica. I que, per tant, ens hauríem d'aclarir o prioritzam i fem bé la despesa pública o aquesta política d'austeritat que vostè m'ha dit. Com que la temporada turística ha anat molt bé, ara heu d'amortitzar deute en lloc de fer despesa. Això ha estat el seu argument. I jo li dic, menys si ens aclarim. El 70% del nostre pressupost d'ingressos és via sistema de finançament autonòmic. El sistema de finançament autonòmic el cobram 2 anys tard. Que la temporada turística del 16 vagi molt bé, ho gaudiran els governants del 18 amb ingressos. Val? Per tant, això no és d'avui per demà, és una de les reivindicacions que crec que tots compartim en la modificació del sistema de finançament autonòmic, però aquesta també és una realitat. I aquí parlam de IVA, parlant d'IRPF, que tot això se queda a l'Estat i després m'ho torna una petita part via sistema de finançament autonòmic. Impost de societats, que quan una comunitat també mou, aquesta no en veiem un euro des de les Illes Balears, se queda tot el govern d'Espanya. Amb això Ciutadans que pensa? Que ho han de repartir o que s'ho ha de quedar tot el govern d'Espanya? Nosaltres volem més corresponsabilitat fiscal. I volem poder incidir més sobre els ingressos que són d'aquestes illes, perquè efectivament, gràcies a que tenim ciutadans molt emprenedors, bons empresaris i bons treballadors, aquesta comunitat autònoma tira. Però clar, si no ens retorna el que podem generar de riquesa, tenim un problema. Perquè
les 7 en punt del capvespre, continuant des del Parlament de les Illes, la retransmissió en directe del debat de política general de la comunitat. Sentim ara en directe en aquest...